9:25, benvinguts a la tertúlia del Gall del Monestir. Dilluns, avui tenim, però, representants dels partits polítics en presència al ple i fem aquesta tertúlia política que normalment té lloc els dimarts perquè demà a aquesta hora estarem en un ple extraordinari per tractar els pressupostos municipals. Ja tenim a l'estudi Ramon Barnils amb nosaltres, Álvaro Benejam del Partit Popular, Joan Calderón d'Iniciativa i Guim Pros de la CUP. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Els voldria demanar si poden avançar o fer 5 cèntims de quina serà la postura dels seus partits de cara a la sessió de demà. Començarem pel Partit Popular, que és el partit que té més representació al ple. Potser no voldran avançar quin és el sentit del seu vot ni descobrir els arguments que faran servir en la sessió plenària de demà, però almenys si poden deixar anar alguna de les postures que mantindran o si volen criticar aquests comptes també. Álvaro Benejam, bon dia.
Bon dia, gràcies. Bueno, la idea, la nostra idea és... Bueno, ara el sentit del vot no el diré, no? Perquè ho deixo per demà, no? Però bueno, hi ha dues coses que sí que volia comentar. La primera és que, bueno, certa satisfacció que tenim per haver vist que a la presentació dels pressupostos pues l'Ajuntament fa un exercici de contenció, que és el que nosaltres venim proposant des de fa temps, no? des de les passades eleccions municipals. I bueno, aquesta és una idea principal que a nosaltres pues, ens agrada per tema de contenció de despeses, que és important en aquests moments de crisi, no? Però, per altra banda, pues, hi ha el pressupost partides concretes pues, que no creiem que siguin ara que sigui el moment de gastar diners en aquestes partides. Demà les proposarem, nosaltres ja farem les al·legacions que toquin, però no estem d'acord en unes quantes partides que estarien millor destinades a unes altres partides de tipus social, segurament. Però bueno, aquesta serà la nostra postura en principi i bueno, el sentit del vot ja demà es podrà veure.
Ja veurem demà què fa el Partit Popular amb el vot. Joan Calderón, Iniciativa.
Bé, jo sí, el que sí faré és avançar el posicionament d'Iniciativa amb certa ambigüetat també, el que sí que puc avançar és que no donarem suport als pressupostos municipals, això sí que ho puc dir, i hi ha diverses raons que explicarem demà, no? Però la primera és un excés de cofoisme a l'hora de presentar el pressupost municipal. Jo crec que s'ha presentat un pressupost municipal que se'ns ha venut com que es fa un esforç important en polítiques socials, la inevitabilitat d'una sèrie de despeses que entenem que potser sí eren evitables, i entenem que amb una sèrie de partides, com deia l'Álvaro, que possiblement no són les mateixes, però hi hauria una sèrie de partides que sí realment caldria fer un esforç molt més important de cara a un any que es presenta probablement molt complicat de cara a les famílies, a la gent de Sant Cugat. Jo crec que aquí caldria fer un pas més i entenem que no es dona. A més, es va aprovar una moció que finalment va assolir el suport de quatre dels cinc grups del consistori, estic parlant de la tarifació social, i trobem una manca de concreció a l'hora de dur-ho a terme. Llavors, per nosaltres és essencial que això es concreti i entenem que no s'ha concretat.
La CUP, Guim Pros.
Sí, bon dia. Bé, la nostra postura demà al ple en principi serà de no donar suport als pressupostos. És evident que s'ha de valorar que fer uns pressupostos tal com estan les coses actualment és complicat i segurament han fet un esforç per mirar-s'ho tot, però jo crec que és important incidir en el que remarcava el Joan, que per un cantó et parlen de contenció i te la intenten explicar molt bé, però per un altre cantó veus que hi ha moltes despeses que tu, almenys que nosaltres considerem que són supèrfoles, que es podrien haver evitat i no s'incideixen en aspectes que a nosaltres ens agradaria que s'incidís. I per tant, així a nivell general, és evident que els arguments els acabarem de donar demà, però el nostre posicionament serà contrari a donar suport als pressupostos.
Vot negatiu, en tot.
Sí, segurament. Ens acabarem de decidir, sí, però en principi jo crec que sí.
S'ha incorporat a la tertúlia Ferran Villasenyor, del PSC. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Estàvem demanant als partits polítics que ens avancessin o fessin 5 cèntims de quina serà la seva postura de cara a la sessió de demà en què es tractaran els pressupostos municipals.
Com podeu entendre, la posició la fixarem demà.
El que es pugui avançar.
Escolteu, jo crec que aquesta és una primera fase, és un pressupost que es porta a terme en aprovació inicial, el que nosaltres sí que us avancem és que nosaltres realitzarem un seguit de propostes, tant polítiques com econòmiques, d'arranjament d'aquests pressupostos des de la responsabilitat. Jo crec que en aquests moments, aviam, el que no farem serà dir construirem quatre escoles bressol. No ho farem. El que les propostes que s'han de fer entenc que són lligades a la previsió d'ingressos, tant les actuals com les possibles que vinguin de l'àrea metropolitana i qualsevol altra cosa. Considerem que hi ha temes estructurals que s'han millorat. Considerem temes, no sé si ho ha dit el company d'Iniciativa, però no hi era, de temes de tarifació social de la moció aprovada, que no veiem que hi hagi cap que s'hagi reflectit en el pressupost, i per tant el nostre vot positiu a les ordenances, a bona part de les ordenances, considerem que no ha tingut un recorregut en aquest sentit. Per tant, nosaltres, evidentment, realitzarem al·legacions, propostes polítiques i tal com va dir el tinent d'alcalde, la negociació continua. I, evidentment, per fer al·legacions, per fer propostes, no pots votar a favor.
Perquè com està el tema de la tarifació social? Veurem alguna traducció per als ciutadans en els preus públics?
De moment
públics?
Està tot molt com en eteri, no?
Sí, està tot molt abstracte. Sí. No n'hem tret com a mínim els que estem a la comissió informativa de l'oposició, si m'equivoco m'ho dieu, però no n'hem tret res concret. És a dir, o sigui, no és una crítica gratuïta, sí que ens parlen de la redistribució, de que paguin més qui més té, però això no té una traducció pràctica en aquest cas, no? I la tarifació social sí que ha de ser una cosa molt més clara, un paper de negre sobre blanc i explicar els barems, explicar com es durà a terme, quins seran els criteris de renda, i això no ho hem vist en tot aquest procés, no? Per aclarir una miqueta la primera intervenció que he fet, evidentment l'Iniciativa en aquest cas també presentarà al·legacions, i que no doni suport demà als pressupostos no vol dir que tanqui les portes a poder negociar, i evidentment som conscients de la situació que hi ha, i si treus diners d'una partida, o sigui, si els vols posar en una partida, els hauràs de treure d'una altra partida. No generaran ingressos del no res. Això jo crec que tots els que estem en aquesta taula ho tenim bastant clar. Una altra cosa és on vols posar l'accent. I jo crec que en el cas d'Iniciativa o la CUP o el PSC posarien l'accent en una banda, i en l'altre cas Convergència i Unió o el Partit Popular el posarien en una altra. Bueno. Jo crec que en aquest cas Convergència i Unió el que està jugant és a un equilibri que ben bé no se sap a què respon, no? Un equilibri en el discurs, però després els números no demostren aquest equilibri.
Posarien l'accent al Partit Popular.
Bueno, segurament hi haurien coses en les que no coincidiríem, però segurament hi haurien coses en les que sí coincidiríem i jo crec que serien de caràcter social, perquè bueno, el PP també hi té idees i postulats de caràcter social pel tema de la crisi que l'estan suportant les famílies o les persones que no tenen recursos ara mateix, i això és un tema principal del nostre programa i és per el que estem lluitant també des de les passades eleccions municipals. O sigui, segurament aquí sí que trobaríem postures d'acord, però bueno, és qüestió de qui vol i qui no vol.
Algun comentari més? O veurem demà? Perquè jo entenc també que és una posició difícil ara pels partits polítics abans d'una sessió.
No, però jo també us voldria dir alguna cosa. Aviam, la política a Sant Cugat no va començar fa un any. Vull dir, que aquí també sembla una cosa com curiosa. Dic, home, cridem a la responsabilitat. I nosaltres, la majoria de partits, portem molts anys presentant, per exemple, al·legacions. Com pots entendre, tot allò que deien fa 6 mesos, o sigui, no era una tonteria, era una cosa treballada. No sé, part de les al·legacions, les 46 al·legacions del pressupost passat, o les fa 2 anys amb Iniciativa, que van presentar també un nombre similar en pressupost alternatiu. Nosaltres no hi érem i no som els responsables que durant 2 anys haguessin, per exemple, realitzat beneficis extraordinaris mitjançant vendes que van servir per aixugar pressupostos que segurament ara aquests diners ens haurien anat molt bé. Aquí hi ha un tema de responsabilitat. Entenc que el govern de Convergència i Unió té majoria absoluta i per tant no necessita el suport de cap partit, però també entendran que en ara és la responsabilitat, nosaltres no donarem xecs en blanc. Jo crec que això és de calaix, és de sentit comú.
Algun comentari més sobre els comptes? No, ho veurem demà a les 9 del matí. Volia tractar amb vostès diversos temes d'actualitat que han tingut lloc aquest cap de setmana. Un dels que ha aixecat més polseguera mediàtica ha estat el cas Palma-Arena. Hem vist aquest cap de setmana com el duc de Palma ha anat als jutjats a declarar. Els voldria demanar la seva opinió. Ara que hem sabut, per exemple, que Urdangarín va continuar com a soci fent negocis malgrat la demanda del rei, que s'està investigant una segona trama d'evasió de capital, i també de la insistència d'Urdangarín d'exculpar la infanta Cristina i d'implicar Camps, Rita Barberà i Jaume Matas. Quina valoració els mereix el fets d'aquest cap de setmana? Qui vol començar? Partit Popular, per exemple, avui fem autogestió de torns.
Sí, em permeteu. No he sentit les declaracions de l'Iñaki Urdangarín.
Ningú.
No, no, però
no, resums de la premsa.
Ni he llegit els resums de la premsa perquè no ho he vist, no? Però bueno, aquí si hi ha responsabilitats s'hauran de depurar, i qui tingui de pagar pues, que pagui. O sigui, aquí és la justícia la que té de dilucidar aquest tema, i qui sigui culpable i qui no ho sigui. La postura nostra és evident, no? La justícia que faci la seva feina i ja està.
Jo permeteu-me un tema de Barrio Sésamo, eh? Però, aviam, se suposa que presumptament el senyor Urdangarín va rebre una sèrie de diners per alguna feina que bàsicament o no es va fer o es va copiar a internet, a partir de la qual es va evadir.
L'institut
no, juntament amb el seu soci. Home, algú va pagar això, no? No ho sé, és que clar, estem dient aquí que segurament està traslladant al senyor Matas i a la senyora Barberà, tot i que la senyora Barberà jo no sabia que també estava en aquesta història, però el senyor Matas, i aquí hi ha dues responsabilitats, aquell que evadeix i que amaga i aquell que amb fons públics paga una cosa que no existeix. Les dues són molt greus, però el que paga encara té més delicte, crec.
No, jo he sentit molt poc aquest cap de setmana el senyor Urdangarín, que presumptament sembla que... Però l'estratègia és clara, que és tirar pilotes fora. És a dir, ell, les declaracions que ha fet a premsa ha estat que ell no té la culpa de res, que la culpa és del seu soci, i sobretot que la infanta tampoc té res a veure, però bé, sembla que el rei ja li va dir que aquests negocis no eren gaire nets i que potser que ho deixés, no? No sé, presumptament, sembla que alguna cosa té a veure el senyor Urdangarín. Per tant, no sé, jo crec que en aquest cas, com deia l'Àlvaro, el pes de la justícia haurà de caure, si es demostra els fets, hauran de caure sobre el senyor Urdangarín. I en segon lloc, això que comentava el Ferran, home, és molt fort que el País Valencià i les Illes Balears, entre d'altres, hagin pagat feines que no s'han fet. I hagin pagat no feines de 4 duros, precisament, perquè són quantitats que, clar, també sorprenen, no? Què ha fet aquest? Re, un estudi de 10 planes, doncs, quantitats impressionants. O sigui que cadascú arribi...
El que em sembla que hi ha molt, o sigui, que hi ha molt, que sembla, són cost superior al real,
sí, això
de serveis que s'han fet.
Sense concurs.
Bueno, sí. O sigui, una cosa... Però bueno, i sense concurs, al millor, sí. Bueno, les responsabilitats seran les que es determinin. Mm-hmm.
Guim Pros?
Sí.
Que sé que el tema de la monarquia els encanta.
Molt. Mira, jo faig una aposta, crec que no li passarà res. O sigui, jo crec que a l'Urdangarín no li passarà res, i a partir d'aquí, doncs valorar fins on hem arribat tots plegats, perquè és el que comentava el Ferran i el Joan. El Ferran ho ha dit. O sigui, segurament podem parlar de presumptament, però ja quasi ni sense presumptament, perquè ahir va tirar pilotes fora, però sense negar els fets. Hi ha l'evasió, però és que s'han posat diners públics en una cosa que sabies que no anava enlloc, i per tant, i plantegem-nos, fa dues setmanes vaig veure el Salvados de l'Évole que parla, o sigui, plantegem-nos fins a quin punt... la gent ens marquem més un criteri a partir de programes de televisió com aquest, que són molt interessants, que no el que després pugui fer la justícia. Per tant, jo crec que no... Segurament una multa sí, però jo crec que tema penal de presó no hi haurà, i tot plegat va en la línia de desacreditar encara més tot el que hi ha de per si està desacreditat.
Em sembla, a mi, perdona, Guim, que si hi ha culpa de res, si hi ha culpa d'alguna cosa, no serà una multa, vale? Perquè les quantitats que aquí sembla que estan malversades o defraudades o el que sigui, no són petites. Llavors, això no pot tenir una multa econòmica i ja està, sense pena d'anar a la presó, no? I el tema de que, bueno, a part de la presumpció d'innocència, no? aquí tothom la respectem, la presumpció d'innocència i tal, però bueno, hi ha dades que canten i que són, bueno, decidirà el jutge que està coneixent del cas, però està clar que la responsabilitat de l'Iñaki Urdangarín en aquestes coses i de la infanta que està, bueno, si s'ha de jutjar, doncs s'ha de jutjar, i no crec que perquè sigui l'Iñaki Urdangarín el jutge tingui por a fer una sentència que calgui, no?
A Sant Cugat vam tenir unes accions policials d'investigació d'una de les
seves, tot, no?
d'una empresa relacionada amb la trama, i també el soci Diego Torres, segons s'ha explicat, va rebre una quantitat de diners per comprar-se una casa a Sant Cugat i per això vam seguir el tema. Si volen afegir alguna cosa més...
No, que jo crec que si jo em presentés avui a casa i li dic a la meva dona que demà ens comprem una casa de 2,5 milions, jo crec que sospitaria que alguna cosa no va bé. Ja està.
No, que no va bé, no? Diria, bueno...
D'on has tret el
calent? Què has fet?
De fet, la infanta Cristina sembla que finalment no serà imputada, malgrat formar part d'una de les empreses que va rebre part dels diners que es desviaven des de l'Institut NOS.
La meva companya sí que ho sospitaria.
Clar.
Sí, però ella no és la filla de
la llengua. No, a més, les informacions, si em permeteu, roses, no?, de tot aquest tema, diuen que el rei ja estava al corrent des del 2002. O sigui, no sé, no? I el rei va aconsellar a l'Urdangarín que deixés d'aquests negocis, entre cometes.
No sé, falta dir nada més.
És que clar.
A Sant Cugat tenim de tot, també, no?
Perquè a Sant Cugat també tenim a Sare, no? Que van enviar una carta que no es parla del tema, no?
Sí, ho van recollir a Cugat. Sí, van demanar als estudiants que no fessin declaracions a la premsa i que si les feien primer passessin pel gabinet corresponent de la premsa de l'Escola de Negocis.
S'ha de ser professional.
Alguna cosa més?
Estaven demanant als estudiants de SADE que no fessin declaracions.
Sí, van fer una carta demanant als estudiants que tenien en compte l'alt nivell de periodistes que es presentaven a les instal·lacions de Sant Cugat, demanant qui era Diego Torres, perquè havia estat professor de SADE, sobretot que no fessin declaracions directament, sinó que passessin abans pel gabinet de premsa o que les desviessin al gabinet de premsa, que seria qui s'encarregaria d'atendre els mitjans de comunicació.
Però vaja. Molt bé.
Més temes. Sobre l'Esquerra Verzali, que va manifestar ahir el seu profund pesar, tant per les conseqüències doloroses derivades de l'acció armada d'ETA, com per la seva posició política respecte a aquestes, en la mesura en què hagi pogut suposar, diuen, encara que no de manera intencionada, un dolor afegit o un sentiment d'humiliació per a les víctimes. És un pas més per part de l'Esquerra a Verzali, però les reaccions per ara dels partits polítics han estat que fins que no hi hagi dissolució aquestes declaracions no serveixen per res. Com veuen l'escenari al País Basc? Vam tenir un capítol la setmana passada al Congrés dels Diputats en què una força política, Unió, Progrés i Democràcia, demanava que s'il·legalitzés a Mayur, però va haver-hi un gir per part dels dos partits estatals per intentar reconduir la situació i fer un pas més cap a la pacificació a la zona. Com estan veient els fets que tenen lloc sobre aquest tema?
No, jo diria que no és que hi hagi hagut un gir dels dos partits estatals, sinó que ha hagut un gir d'un partit estatal, que és el Partit Popular, que diguem-ne que ha entrat en una lògica, entenc que de govern, i positiva des de la setmana passada, almenys en aquesta posició contrària a la moció absolutament partidista demagoga d'UPyD. Els altres ja hi érem, diguem-ne. Per tant, considero positiu. Totes aquelles passes que es facin són positives. I tothom sap que la responsabilitat és d'aquells que estan a la mesa de negociació, i trencar un procés de negociació és difícil, però es pot fer des de totes les parts. Jo crec que caldrà la generositat d'ambdues parts i treballar les coses no en la premsa, sinó que és on toca, que són les taules de negociació.
La posició del Partit Popular està molt clara abans i després de les eleccions generals. El que no es fa, ni es farà, ni s'ha fet, és negociar certes coses amb ETA perquè es dissolgui o deixi les armes. No, el que tampoc es vol és solucionar el problema com vol UPyD. Si el Partit Popular i el Partit Socialista han votat en el mateix sentit en aquesta votació, ha sigut per un tema de criteri, no crec que per un tema de responsabilitat, sinó per un tema de criteri de com s'han de fer les coses. que el que estaven d'acord era que no s'havien de fer com demanava UPyD. Però la política antiterrorista del Partit Popular i de tema de les víctimes està claríssima. I aquí el que no es farà és que qui hagi comès un delicte de terrorisme pues que deixi de pagar. Això no s'ha de fer perquè seria una humiliació per les víctimes i la mateixa... el mateix grup parlamentari aquest pues, ara se solidaritza amb les víctimes i diu que pot haver-hi algun tipus de... Bueno, pues, em sembla molt bé, ho valorem positivament i en aquesta línia pues, anem bé. No?
He llegit textualment el que havien dit ahir en aquest acte al Cursal perquè les paraules són molt concretes, no? Però sí. Un pesar, que potser no hi havia hagut manera intencionada de fer mal, el dolor afegit, un sentiment d'humiliació, etc.
Aviam, jo... En aquest cas, jo sempre vull mirar la part positiva de tot aquest procés, no? I qualsevol petit pas, qualsevol petita declaració, qualsevol petit gest és molt important de cara a després a enfrontar-se a un procés negociador que ha de conduir cap al que tothom vol, no? Una societat civil basca en pau i al final de la violència. Això és evident. Jo crec que hem de fugir de frontismes, i de fugir d'enfrontaments directes, o sigui, i la posició d'UPyD l'altre dia va ser esperpèntica, perquè això no ajuda a res. Per sort en aquest cas el Partit Popular va exercir de partit responsable en aquest cas, de partit de govern, i va veure que aquell no era la via. Fa un any probablement no hagués estat així, suposo que per estratègies electorals o el que fos. Qualsevol cas, qualsevol petit gest, qualsevol petita declaració és un pas endavant cap al que jo crec que tota la societat catalana i també espanyola vol, que és el final, i basca, que és el que vol, és el final de la violència.
Sí, jo, en tot cas, jo crec que les paraules, el que va dir ahir a Mayur, tenint en compte la història de l'esquerra Versale i el que... Bueno, i el que pensen i el que han dit durant molt de temps, jo crec que tenen un valor bastant, bastant significatiu. És evident que dins del seu món, dir el que van dir ahir vol dir que les coses estan canviant i a passos bastant, bastant grans. Però jo crec que és bastant important el que deia el Ferran. Fa la impressió que tots són passos que estan bastant, bastant estudiats, i no només d'una banda, sinó jo crec que de les dues, i que tot plegat es parla on s'ha de parlar i segur que el que va dir ahir a Mayur a l'altra banda no li sorprèn, com el que passi d'aquí 4 dies a la banda de l'esquerra Versalles, doncs segurament no li sorprendrà, i és així com ha de ser. I per tant, jo crec que ens hem de felicitar tots plegats de que aquesta vegada sembla que el procés avança per camins que segurament altres països han avançat aquests processos. I jo l'últim que voldria dir, l'Àlvaro ha posat sobre el terreny de joc el paper de les víctimes. És evident que les víctimes són les víctimes de tot aquest conflicte, són les que han patit més en al llarg de tots aquests anys, però també m'agradaria deixar clar que, i això crec que està bastant, que comença a ser una cosa bastant clara des de les dues bandes, si es vol parlar de bandes, que jo crec que no han de tenir un paper, no han de jugar un paper polític en aquest conflicte, i penso que això és important que estigui palès.
Algun aspecte més?
Sí. Bueno, segurament jo estaria d'acord amb el que ha dit vostè, perquè si les víctimes tinguessin de fer, o sigui, de tenir un paper protagonista amb aquesta solució, seria difícil, perquè és una part completament humiliada sense haver fet res, no? Llavors, ni cap iniciativa ni res, no? Perquè les víctimes, no, excepte les que estan en algú que sigui de l'exèrcit, total, hi ha víctimes que no són ni de l'exèrcit, ni de la policia, ni polítics, ni res de res. Llavors, pues, és difícil encabir aquesta posició en una solució global, no? Però bueno, s'ha de tenir en compte la humiliació que han sofert, i s'ha de respectar molt, molt, molt pues, tot el que han patit, no?
Jo, en qualsevol cas, jo crec que les víctimes són un factor de la negociació, però no han de ser un actor, perquè si no ens en sortirem. No ens en sortirem. I en aquest cas, jo crec que els governs són els que han d'agafar aquest paper de tirar endavant aquest procés. I si posem a les víctimes a la taula, jo crec que no ens en sortirem. Perquè, clar, llavors, aquí hi ha dues bandes, no? Hi ha una banda, que és evident, l'Estat, víctimes, que no són ni polítics ni res, tal, però a l'altra banda també hi ha víctimes, segons el seu posicionament. Mm-hmm. També seiem aquelles víctimes?
No, ah. Però és que per mi és víctima, doncs, tota persona...
T'estic fent, no? Estic intentant fer un retrat escèptic, si vols, eh?
Ja.
Clar, a la banda a Berzale també considera que té víctimes.
Sí.
Torturades, assassinades,
clar, però són,
Zavala...
Sí, però són persones que han comès delictes prèviament.
Sí, però això passa per sobre de l'estat de dret. Crims.
Ja. No, si que no es respecti l'estat de dret en temes de bueno, jutjant a una persona que és sospitosa de ser de pertànyer a una banda terrorista, pues, em sembla fatal. O sigui, no s'ha respectat l'estat de dret tant per una banda com per l'altra.
Correcte.
Per jutjar i per actuar. I això és lògic, no? O sigui, és evident. Però víctimes... jo no considero que les persones que han comès actes terroristes i després han sigut jutjades siguin víctimes. Si seran víctimes, si han sofert tortura,
en el seu cas, això,
seran víctimes de tortura.
Estic parlant d'això.
Sí, però que hi ha una idea de que víctima és tota persona que està pues, ficada dintre la presó per un crim que és per una idea per defendre les seves idees o per propugnar les seves, i això no és.
No, però jo crec que en aquest cas el Joan no anava per aquí quan parlava de víctimes, i jo crec que...
Jo crec que
l'Esquerra Versal, quan parla de les seves víctimes, tampoc va per aquest camí, eh? Tampoc no, parla ja. Explícitament
ja
de les persones
que, no
que,
és...
que han comès delictes i que estan a la presó. Jo no crec que en aquest cas es parli, no, facin referència a aquestes víctimes.
S'està sempre dient que els presos, que no sé què, que no sé quan, sempre volen que els presos estiguin presons d'allà...
Però és que això ho diu la llei, eh?
Sí, però vull dir, però ara estan on estan. Llavors, clar, però aquest és un tema molt important, el tema dels presos per ells, no? Per la negociació, teoria, no? Entre cometes.
Però això és com tot, l'ofici de polític està absolutament denostat i diguem-ne que amb raó. En general.
No ho dic per tu.
No. Suposo que quan parleu amb els familiars i amb els amics, suposo que la cosa de ser polític no és allò... No és com treballar a la Creu Roja.
No.
Aquesta és la típica cosa que sí que cal una política i cal tirar endavant decisions. Jo el que sí que us recomano és que de tant en quant, en moments de crisi, escolteu a l'Eulàlia Lluch, que jo crec que marca bé cap on hauríem de tirar.
Bueno, i un altre exemple, jo crec que en aquest cas és una persona que està al Partit Socialista i que jo, en certa mesura, després de veure La pilota basca, que jo crec que és un documental que hauria de ser obligatori per entendre una miqueta el conflicte i veure els posicionaments i els punts de vista, llàstima que no tothom va voler participar, que és el senyor Medina. Jo crec que també el punt de vista del senyor Medina també és un punt de vista molt interessant per enfocar aquest tema.
Si em permeten, jo recomanaria un llibre sobre el tema basc, un recent que ha publicat l'Antoni Batista, que va venir a Sant Cugat a presentar-lo, que es diu Adiós a les armes, que és una crònica d'un periodista que ha seguit des de fa molts anys tota la situació que ha viscut al País Basc. És un llibre magnífic per veure des del seu punt de vista, i ell ho adverteix en el pròleg, que com hi ha hagut tota aquesta sèrie de moviments que han portat a arribar fins almenys a aquesta fase que sembla que pot arribar a una solució final a la situació del País Basc. Ja que tinc un regidor del Partit Popular, hi ha alguna novetat sobre la trencadissa que van patir a la seva seu? Saben si la policia local ha obtingut alguna notícia?
Encara no ens han dit res.
Informació?
No, nosaltres hem fet les denúncies corresponents. Ens consta que la policia seguia o tenia... o estava en coneixement i estava pues, vigilant una mica des de la distància aquesta manifestació, si es pot dir així, que en principi ho devia ser, però que es va convertir pues, en un atac a la seu del PP, no? No tenim més notícies, però bueno, esperem que en els pròxims dies sí que hi hagi una labor d'identificació de les persones que han comès aquest acte, no? Però bueno, lamentar-lo i agrair als partits polítics que ens han recolzat pues, el seu recolzament, no?, que ens van trucar directament, i bé, donar les gràcies.
Un altre tema que volia tractar, queden 5 minuts, sobre el congrés de telefonia mòbil que arriba a Barcelona. A Sant Cugat almenys tenim els hotels plens. Hem tingut una decisió dels treballadors de bus de desconvocar la vaga i continuar negociant això, sí, amb TMB, i també els treballadors de metro han decidit aturar la vaga i acceptar l'acord que els proposaven. Què els sembla la situació que ha viscut el congrés, que semblava que no tindríem transport públic per acollir aquestes 65.000 persones que participaran en aquesta trobada?
Jo, més enllà de la valoració i el xup-xup de tota aquesta setmana i tal, avui he sentit alguna tertúlia de ràdio i ara el que està sobre la taula és parlar del dret de vaga.
Aquest
és el tema. Ha sortit un conseller a RAC1 avui que ha parlat de reformar la reforma laboral per regular el dret a vaga.
Ja fa temps que es comenta això.
Sí, però ara ja la cosa, si hi ha un conseller de la Generalitat, parla, el grup parlamentari de Convergència i Unió, en la negociació de la reforma laboral posarà aquest tema sobre la taula, estem parlant de regular un dret que, bueno, si les vagues serveixen moltes vegades per alguna cosa és per tenir una força en la negociació davant la patronal, si em permet, i intentar arribar a acords que no signifiquin retallades de drets per la ciutadania o pel treballador i la treballadora en aquest cas. Jo crec que posar aquest tema sobre la taula amb la que està caient i el text de la reforma laboral absolutament esperpèntic que tenim ara, jo crec que ja comença a ser la cosa ja greu de cara als drets dels treballadors i les treballadores. No entenem ara, el dret de vaga ja està regulat. Escolti'm, perquè hi ha un congrés i els treballadors en aquest cas de TMB van decidir anem a la vaga, però després tornen a votar i diuen que no. S'ha de posar tot això sobre la taula? Escolti'm, els pals ja comencen a ser massa grans, eh? Sempre pels mateixos.
Compartir l'opinió del company d'Iniciativa, és veritat, estem en un moment on diguem-ne que tot el camí fa baixada, ja que hi som, fotem-la pel boc gros, i és el moment de retallades globals, també de drets sindicals, i els sindicats ara mateix són l'altra part del dimoni per part de tothom. Home, jo crec que cal posar sobre la taula el paper de Comissions Obreres i UGT, en aquest cas, perquè aquí a vegades també estem parlant de tot plegat, i jo crec que hi ha forces sindicals, com a mínim en aquesta, que han tingut una actitud de convenciment i sobretot democràtica, perquè poguessin votar els propis treballadors de TMB, perquè inicialment no s'anava a votar i per tant era una decisió diferent, i per tant, si hi ha hagut algun error, aquests propis treballadors han corregit la seva posició. És lògic que demanin, jo segurament no comparteixo part del que estan demanant, però collons, al final és lògic que tothom demani el que hagi de demanar, ho negociïn i ho votin, i han votat i han decidit no fer-ho. Doncs jo crec que també se'ls hi ha de fer un reconeixement.
El reconeixement segur, perquè suposo que han vist que eren més els contres que els pros, no?, de fer aquesta vaga. Jo no sé si s'està posant sobre la taula el tema del dret a vaga, no? No ho sé, el conseller ho ha dit, no ho he sentit jo aquest matí.
Parlant de que anem a treballar a Lapònia. És que estan desataos, tu, escoltant.
És que no ho he sentit.
Llavors, està molt fresquet.
Bueno, si s'està posant, doncs, bueno, ja es discutirà el que sigui, no? Cadascú dirà la seva. Però el tema també s'ha de dir que el tema de tenir en jaque tota una ciutat perquè s'organitzi això, perquè s'organitzi el que vulguis. O sigui, no és el tema que s'organitzi això, però sí que és un event molt important per la ciutadania i per la ciutadania, perquè tothom fa ingressos d'això, no? De tothom que ve aquí i gasta diners, doncs depenen moltes persones i moltes famílies. I tenir-ho en jaque durant tant de temps és difícil i crea una situació molt difícil per molta gent.
Guim Pros, per tancar?
Sí, no, en tot cas incidim en el que remarcava el Joan, i s'està posant sobre la taula, que és el més greu, el del tema del dret a vaga, i jo crec que s'acabarà tirant endavant, es regularà, i suposo que deixaran que les vagues es poden fer els diumenges a les 3 de la matinada, quan evidentment no afectin a ningú. Tot plegat és el que deia el Ferran. Aprofiten que la cosa ve de baixada, que ara hi ha coses que sembla que sigui gratuït criticar-les i destrossar-les, i a partir d'aquí anem avançant.
Tanquem la tertúlia, doncs. Álvaro Benejam, Ferran Villasenyor, Joan Calderón i Guim Pros, moltíssimes gràcies als quatre. Molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies.
Bon dia.
Butlletí Magazín.
How do you do? Really say I love you. More